by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by highway.
Estem escoltant aquest Who by Fire, una interpretació de la pregària Unetaneth Tokef, que es recita en hebreu durant el Yom Kippur. És una cançó de Leonard Cohen, que precisament va escriure en el disc que va publicar just després d'anar a veure els soldats sense saber massa bé què havia de fer durant la guerra del Yom Kippur, el desert del cine. I avui volem parlar d'una temàtica d'aquella sobre la qual sempre hi ha hagut una pàtina de misteri, de desconeixement, d'enigma, malgrat la popularitat en la cultura popular. Estem parlant de la càbala jueva, no? D'aquí aquesta referència a Leonard Cohen i aquest Who by Fire. La càbala és aquesta interpretació mística i alegòrica de l'Antic Testament pròpia de la tradició jueva, que pretén revelar un saber ocult sobre Déu i del món. Ho fem en ocasió de la recent publicació del llibre De la claredat, de l'editorial Fragmenta, en una edició amb una llarga introducció i traducció d'en Manuel Forcano, doctor en filologia semítica, professor durant anys d'hebreu i arameu a la Universitat de Barcelona, és poeta, traductor, i que té un munt de títols publicats amb assaigs històrics, traduccions de textos religiosos o de novel·listes com Amos Oz, entre d'altres. El saludem ja. Molt bon dia, senyor Forcano.
Molt bon dia i bona hora.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Crec que et saludem a Rabat, al Marroc.
Sí, ara visc aquí. Sí, sí.
Molt bé. Doctor Forcano, quan parlem de textos religiosos jueus, ens venen al cap la Torà, l'Antic Testament, la Càbala, la Talmud. Podem, per una audiència no especialitzada com som naltros, posar una mica d'ordre en tot això?
Sí, de fet, no és tan complicat. Els jueus tenen un llibre sant, com ho tenen altres religions, com els cristians tenen l'Evangeli, com els musulmans tenen el Corà. Els jueus tenen la Torà i els llibres al voltant de la Torà, que és la Torà és la llei, que són els cinc primers llibres del que nosaltres diem l'Antic Testament, i els llibres al voltant d'aquests cinc primers, que són els llibres dels profetes, els llibres sapiencials, i això fa la Bíblia. Aquesta Bíblia es pot llegir i es pot interpretar de moltes maneres. Llavors, els jueus durant segles l'han interpretat d'una forma, diríem, ortodoxa. Els rabins n'han donat les explicacions. Hi ha aquestes interpretacions i explicacions. S'han compilat en llibres que s'han convertit també en textos sants del judaisme, com la Mishnah i després el Talmud. Això seria els llibres que recullen les interpretacions ortodoxes. Però hi ha una altra manera de llegir la Bíblia. Hi ha una manera alternativa, una manera més directa, més mística, que és el que fa la Càbala. Els rabins místics diuen no hem de llegir el text horitzontalment, com sempre fem quan llegim un llibre. Seguim les línies horitzontalment i anem entenent el que ens diuen aquestes línies. Ells diuen no. La Torà i la Bíblia es poden llegir perpendicularment. És a dir, preguntar-se el per què de cada paraula en cadascuna d'aquestes línies horitzontals que donen el sentit literal del text. Ells, els cabalistes, els místics, diuen per trobar aquesta via directa de comunicació amb Déu hem d'entendre per què aquelles paraules estan allà i per què cada lletra que forma aquelles paraules està allà. Ells es fan aquestes preguntes. Els místics volen donar respostes al per què del sentit literal. És a dir, no n'hi ha prou amb el sentit literal. S'ha de veure, s'ha de submergir en el text. L'has de llegir perpendicularment. I això és l'aventura de la Càbala.
Molt bé. La Càbala ha estat perseguida dins del judaïsme. Ho dic perquè en el cas del misticisme o de l'esoterisme islàmic, com són corrents com el sufisme, en certs països han estat clarament perseguits. En el cas de la tradició jueva, s'ha integrat i s'ha respectat sense tensions?
En el misticisme, que és aquestes ganes de comunicar-se directament amb Déu, sense intermediaris i sense legalismes, ha provocat que moltes religions primer fossin perseguits o vistos amb malfiança. Teresa de Jesús, Joan de la Creu, els místics castellans, o Ramon Llull, que també la Inquisició medieval també mirava de reull Ramon Llull, perquè els místics són sempre sospitosos de saltar-se les normes, de saltar-se allò establert per l'ortodoxia religiosa més pura. En el judaisme va passar el mateix. Els místics cercaven una via de comunicació directa, fer uns viatges celestials, no, per entrar en directa comunicació amb Déu, sense passar pels legalismes del Talmud, els manaments, etc, etc. I, per tant, van ser vistos amb malfiança. Però, per això mateix, el misticisme, no només en el judaisme, sinó en altres religions, és sempre una tendència religiosa mistèrica, oculta, destinada només a uns pocs. No era per tothom, perquè això l'hagués vulgaritzada, això l'hagués empès tothom a saltar-se les normes. Per tant, els que se les saltaven per tenir aquesta direcció, aquesta relació més directa amb Déu, ho feien amagats, clandestinament, amb textos xifrats, és a dir, amb textos molt difícils d'entendre perquè els rabins ortodoxos no poguessin acusar-los de ser heretges. I per això la Càbala i la seva literatura és tan complicada, perquè està escrita amb unes claus que nosaltres ja no tenim, que només les tenen aquells que s'hi dediquen a fons. I per això es fa tan complicat, perquè l'ortodòxia, en el cas del judaisme, no els va perseguir, però sí que els va amonestar, sí que els va arranyar, sí que els va demanar que no estenguessin aquests coneixements.
Molt bé. De la Càbala se'n parla més? Es comenta més que se la llegeix?
Sí, perquè la càbala té diverses maneres de practicar-se o de fer-se. Hi ha una càbala teòrica que es diu que és una càbala d'estudi, de fer de submergir-se perpendicularment en el text i trobar-hi sentits ocults i, per tant, revelacions que no són directes o que no són evidents als ulls. I hi ha una càbala pràctica, també, que és una càbala que en certa manera s'apropa més a formes de superstició, en la creença, per exemple, en el poder d'algunes lletres, en el poder d'alguns noms, en poder dels noms de Déu, i per tant que si el poder d'aquestes paraules o d'aquestes lletres es col·loquen en amulets, en talismans, en objectes que et protegeixen o que obren miracles, és a dir, és una càbala pràctica que pretén que el fidel entri en comunicació directa no a través de la lectura perpendicular del text, sinó a través de la recitació de pregàries, la recitació de noms de Déu, amb danses, amb sons, amb música, i que això ho acosta, per exemple, als dervitxos giròbecs del sufisme, que donen voltes sobre ells mateixos per arribar en èxtasi. Doncs el judaisme feia el mateix. La càbala pràctica procurava que els fidels, ballant, cantant i recitant els noms de Déu de la Bíblia, doncs entressin en contacte amb la divinitat de forma sensorial. Per tant, és una càbala pràctica, i aquesta càbala pràctica és la que s'ha fet més famosa, perquè en el fons és la càbala també de la superstició. L'altra és molt difícil, l'altra és llegir, és comprendre, és tenir tota la tradició ortodoxa a l'esquena i a partir de la tradició ortodoxa trobar una explicació alternativa. I, per tant, això implica molt saber, moltes hores d'estudi, i és la complicada, i és la difícil. Per tant, quan es comenta i es parla de càbala molt popular, és la càbala que juga amb els noms de Déu, que calcula el valor del que tenen les lletres hebrees, perquè l'alfabet hebreu no és només un alfabet de lletres, sinó també de números, és una taula numèrica, i, per tant, tu pots començar a fer matemàtiques i veure quines coincidències numèriques hi ha entre algunes paraules i alguns noms de Déu, i a partir d'aquí començar a fer càbales. Llavors això és més
difícil. L'estem perdent. A veure. Bon dia, Manuel Forcano. Espera't, té un problema de connexió, segurament, de poc.
Que em sentiu?
Ara sí, ara hem recuperat, ara sí. Ha quedat clar aquesta distinció entre càbala teòrica i càbala pràctica, i aquesta popularitat de la pràctica,
sí.
Aquesta, diríem,
exacte.
Més, no, sí, diríem,
sí,
més popular.
Més assequible, més popular, més supersticiosa, és la que quan Madonna diu jo faig càbala,
correcte,
tothom diu, ui, la Madonna, com és que fa la Madonna càbala? Bueno, perquè la Madonna juga amb les paraules i amb els números d'aquestes paraules, no? I a partir d'aquí pots fer moltes càbales, no? Moltes interpretacions.
Molt bé.
Però vaja, vull dir que la càbala de debò són moltes hores d'estudi, molts anys d'estudi, i segons els cabalistes tradicionals, només s'hi poden dedicar a certes persones, no? Ha de ser homes, dones no poden, en teoria. Han de ser homes, han de ser més de 40 anys, han d'estar casats, han de tenir fills, i no són ells qui decideixen que volen fer càbala. Un mestre se t'apropa i t'escull perquè veu que ets d'ètica provada i que ho podràs fer. I llavors comences a fer càbales perquè un mestre et guia a fer-la, no perquè tu decideixis que ho vols fer.
Em recordo una miqueta, per exemple, doncs, un d'aquests textos també populars, sobretot dels anys 60, com era l'I Ching, del que Leonard Cohen també era un autèntic fan. Dius en la introducció del llibre que el llibre de la claredat o el Bahir, el CFH Bahir, sí, té un caràcter fragmentari, el seu estil és pobre i malgirbat i el seu contingut sí, abstrus i prou indexifrable. No mos el vens massa bé. Per què hem de llegir el llibre de la claredat com un dels, diríem, dels eixos de tot el corpus textual de la càbala?
Mira, el llibre de la claredat és un llibre estrafet i no sabem si el van fer així o si ens ha arribat així. Una cosa és com el devien fer i que els que el llegien al primer moment van quedar obnubilats, van quedar meravellats, no? Perquè diuen que el llibre, hi ha moltes cites, que diuen que el llibre és més vell que l'or, que brilla més que l'or, etc etc. Però el llibre ens ha arribat d'una forma molt estrafeta. Això què vol dir? Doncs que la transmissió del llibre ha estat segurament difícil, perquè els mateixos cabalistes segurament el van desendreçar per desendreçar el discurs i per amagar algunes de les grans veritats que els místics comencen a posar sobre paper. El llibre de la claredat és el primer llibre que nosaltres podem dir de la càbala, on s'expliquen una sèrie de temes a partir dels quals ja la càbala girarà al voltant segles i segles. És a dir, el llibre de la claredat és el primer llibre que dona els grans temes que tractarà la càbala en els segles a seguir. Per tant, se'l considera el llibre original, el llibre primer, no? La primera gran obra literària de la càbala. La primera vegada que es posen per escrit una sèrie de creences que els místics jueus tenien, però que ara les comencen a sistematitzar. Això va causar escàndol, i com que va causar escàndol, algú va dir millor que aquest missatge arribi borrós, perquè no ens critiquin més, els místics es van protegir. L'autor o autors del llibre de la claredat van dir anem-ho a embrollar tot això, perquè així no ens acusaran d'heretgia. Llavors el llibre ens ha arribat de forma molt desendreçada, llavors traduir-lo també ha sigut molt difícil, perquè hi ha la teoria de que algú va llançar els fulls al vent i tal com van anar caient a terra els van agafant i els van anar editant sí, un rere l'altre.
Sí, expliques... paràgrafs... expliques sí, que s'inicia un tema doncs a un paràgraf concret i de cop i volta es reprèn al cap de...
Sí, al cap de 4 o 5 paràgrafs més, no? I dius, aquí què ha passat? Doncs ha passat que algú ha desendreçat això per por a més acusacions. És a dir, segurament hi ha una autocensura dels mateixos cabalistes que van dir millor desendrecem això, que no ho entengui ningú, perquè així no ens acusaran d'heretgia. Quan... perquè la càbala veritablement presenta temes, en el llibre de la claredat es presenten temes molt delicats, l'origen del mal.
És el que em volia preguntar, sobre què discuteixen els cabalistes, els rabins d'èpoques sí, diferents en aquest llibre de la claredat, què hi trobarem?
Doncs mira, en el llibre de la claredat hi ha aquests temes crucials que després la càbala explotarà tot al llarg dels segles, que són, per exemple, l'origen del mal. Els cabalistes diuen el mal l'ha creat Déu. És a dir, Déu no ha creat només el bé, sinó ha creat el mal. Per què? Perquè el mal és el que provoca que les persones puguin decidir, perquè tenen lliure albir, si s'hi dediquen o es dediquen a fer el bé. És a dir, el mal forma part del pla diví, perquè les persones, veritablement, en la seva bona voluntat, acabin decidint-se pel bé. I, per tant, el mal té una funció a la Terra i és una funció que li ha donat Déu mateix. Això és una primera avançada, que això mai ningú ho havia dit en el judaïsme. El mal era una entitat que semblava externa a la divinitat. Si la divinitat és tan bona i ho ha creat tot i ho ha fet tot tan bé, com és que hi ha el mal, com és que hi ha el crim, com és que hi ha el dolor i com és que hi ha la injustícia? Això era una cosa no resolta, i la càbala ho resol, diu, això ho ha creat també Déu. El mal també l'ha creat Déu. I això ho diu el llibre de la claredat per primera vegada d'una forma molt clara, diguem-ho així. Després també hi ha el tema de la reencarnació de les ànimes. El judaïsme ortodox no hi creu, perquè creu en la resurrecció dels morts, igual que el cristianisme. Bé, perquè ho agafen dels jueus. Però la càbala diu no. els cabalistes diuen no, durant la vida s'han de complir 613 preceptes, que són els 613 imperatius de Déu a la Torà, que fes això, vés aquí, vés allà, tot això són els preceptes de Déu, i diu, amb una vida no n'hi ha prou, és molt difícil complir els 613 preceptes durant una vida, per tant l'ànima torna. L'ànima torna amb un altre cos per acabar de complir els preceptes que no s'han complert en una vida precedent. Això és una idea fora de l'ortodoxia del judaisme. Per tant, s'havia de dir amb la boca petita, però el llibre de la claredat ho diu clarament, ho diu clarament. Després també el llibre de la claredat diu que Déu és home i dona, no és home, només com la versió ortodoxa diu, Déu és masculí, perquè en les llengües semítiques i en el món semític les divinitats són pràcticament masculines, no hi ha divinitats femenines. I per tant, Déu és mascle, però la càbala diu no. Déu és, i la imatge i semblança és, en el segon relat de la creació de l'home, diu, els va crear home i dona. Per tant, els cabalistes diuen, és la unió home-dona allò el que està més a prop de la imatge de Déu, de la veritable imatge de Déu.
D'aquí totes aquestes acusacions d'heretgia, no entenc?
Evidentment, tot això eren escàndols sense parar. I després, per últim, el gran tema, que és que els cabalistes expliquen la creació del món com unes emanacions. Això ho agafen del neoplatonisme, que és una teoria filosòfica que diu que el món es fa doncs, amb un devessall de virtuts i de voluntats i d'elements de la divinitat que van descendint, que van baixant fins a la creació del món. Ells, els cabalistes, agafen aquesta idea neoplatònica i construeixen aquest famós arbre, aquesta famosa estructura que identifica avui la càbala, que són les emanacions de Déu. És a dir, una sèrie de poders, virtuts, dignitats de la divinitat que van descendint com si fos una font que tingués diversos vols, i aquests vols, quan estan plens, doncs passa l'aigua al vol de sota fins que arriben a l'última de les emanacions, que és el planeta Terra, que som nosaltres. Per tant, la creació vista com una baixada de dignitats de Déu. I això, en el fons, és l'adaptació d'una teoria grega, filosòfica, però aplicada al judaisme. Clar, això també causava escàndol. Els jueus diuen, però què és això? Què és aquesta entrada de la filosofia neoplatònica a dintre l'explicació de la creació del món? Pels jueus ortodoxos, el món es crea, com diu el Gènesi, dia 1, dia 2, dia 3, i van creant les coses. I els cabalistes diuen, no, la creació del món es fa per aquesta baixada, per aquest descens de dignitats de la divinitat. I això dona un discurs alternatiu a la versió oficial, i això molestava.
Clar. Molt bé, doncs, amb aquest llibre de la claredat, un dels textos claus, fonamentals,
fundacionals
de la càbala jueva. Deixa'm, ja que estem vivint temps delicats a nivell geopolític, a nivell militar, i un dels, diríem, dels contendents, un dels països doncs, involucrats com a víctima i ara com a agressor, en aquest cas és Israel, i tu que ets doctor en filologia semítica i que has estat professor tants anys d'hebreu i d'arameu, per cert, jures en arameu? O saps, no. saps insultant arameu?
Podria dir renecs, però no ho faig. Procuro viure bé. Com deia Plató, no es tracta de viure, sinó de ben viure. Per tant, procuro no anar renegant.
Molt bé. No, però com a professor d'hebreu, que heu traduït tants i tants textos, jo, i especialista una miqueta doncs, en tot aquest, en aquest món doncs, judaic, en aquest món doncs, jueu, sí. Jo li volia preguntar, dues qüestions. Per una banda, en la nostra societat, i això és un argument que s'articula constantment entre gent doncs, defensora doncs, d'Israel i de la seva, no només la seva existència, sinó el dret a defensar-se d'Israel, que és que hi ha un antisemitisme latent que condiciona la nostra visió del conflicte a Orient Mitjà a tota Europa, no? A Espanya, sí. Hi ha un antisemitisme latent?
A veure, aquí el que hem de dir és que, malauradament, Europa, parlant en general, i Espanya entre elles, ha patit durant molts segles un abús ideològic de l'Església cristiana, ja sigui protestant, ja sigui catòlica, ja sigui ortodoxa. El domini i el poder que durant molts segles ha ostentat l'Església ha provocat que s'alimentés un discurs sempre d'odi contra el jueu durant això, des de la cristianització de l'Imperi Romà. Per tant, estem parlant del segle IV fins pràcticament als voltants de la Revolució Francesa. L'Església ha tingut molt de poder i el discurs de l'Església ha alimentat sempre un odi visceral contra el judaïsme, aquella religió que no va voler acceptar la revelació de Crist, bla, bla, bla. És a dir, la negativa del judaïsme a acceptar les veritats cristianes va provocar sempre una actitud beligerant de l'Església i aprofitant l'abús ideològic que l'Església ha tingut sempre a l'abast davant del públic, dels fidels, doncs s'ha alimentat aquest odi contra el jueu. Quan els temps canvien i l'Església perd aquestes plataformes de poder i les democràcies occidentals europees es laïcitzen, queda un pòsit, diríem, d'aquest discurs que ha quedat en l'ADN nostre. Perquè l'Església ens ha ficat aquest odi i aquest insult i aquesta ràbia contra els jueus durant molts segles. I això en temps moderns es converteix en un odi contra el jueu, ja no per raons religioses, sinó a vegades per raons econòmiques, a vegades per raons ètniques, i és el que nosaltres anomenem antisemitisme. Antisemitisme és una paraula moderna, i per tant s'ha d'aplicar només l'odi contra el jueu de forma laica, és l'antisemitisme. Llavors, Espanya és antisemita? França és antisemita? No, hi ha gent que odia els jueus o que té ràbia contra els jueus perquè de forma latent guarda aquest discurs que l'Església ens ha inoculat durant segles a tota la població.
Molt
aleshores, quan hi ha un conflicte polític a Israel, el públic salta més, potser en defensa de la causa palestina, perquè veritablement és el feble de la pel·lícula, no? I sempre ens posem al costat del feble, com és natural. I llavors el discurs anti-israelià acaba tenint un to, evidentment, antisemita. Llavors, ser anti-israelià o protestar contra les accions del govern d'Israel no és antisemitisme, però de seguida és molt fàcil que surtin els tics d'aquest odi latent que portem a dins inoculat a causa del discurs de l'Església. I, per tant, és molt subtil la diferència. Criticar l'estat d'Israel o posar en dubte l'existència d'estat d'Israel ratlla gairebé l'antisemitisme. Per què? Perquè, en el fons, estàs gairebé desplegant aquest discurs abusiu que l'Església ens ha ficat a tots a dins la sang durant segles. Llavors s'ha d'anar en compte.
I ja per acabar, la meva experiència, per exemple, doncs, de països que conec una miqueta més, per exemple, pel que fa doncs, l'Índia moderna, que és un estat on la religió s'ha polititzat els últims 30-40 anys de manera creixent i on actualment qui mana doncs, a l'Índia és un partit nacionalista hindú.
Sí, Modi, sí, molt.
Narendra Modi, un home que té les mans tacades de sang per autèntics pogroms contra ciutadans musulmans i d'altres minories. En aquest cas, jo que he conegut una miqueta el nacionalisme hindú, que l'he estudiat una miqueta, veig que a la ciutadania doncs, que s'adhereix, que acaba doncs, comprant el discurs d'aquestes organitzacions, acaben agafant una versió de l'hinduisme que ha estat buidada de la seva profunditat, de la seva complexitat, per presentar doncs, una religió doncs, molt més, diríem, simple, molt més reduccionista, molt més semítica, semititzada en alguna manera.
Sí.
No sé si Israel, amb aquesta creixent presència dels ultraortodoxes doncs, en situació doncs, de gestió de poder, amb més representació doncs, parlamentària, etc., si hi ha també doncs, aquesta deriva doncs, en la qual doncs, la religió doncs, perd esferes de debat, perd doncs, profunditat i es va doncs, fent com una mena de religió oficial quan el judaïsme és molt divers, també.
Mira, el judaïsme és molt divers, totes les religions del món ara són molt diverses, i sí, és cert que hi ha tendències ultraortodoxes i més radicals, que el problema que té l'estat d'Israel és que té una llei electoral que permet que els pocs vots d'una facció d'aquestes ultraortodoxes radicals tingui de seguida representació parlamentària. És a dir, el problema és la llei electoral. A Israel la meitat de la població és laica. Són jueus, però no són religiosos, no practiquen. Practiquen tradicionalment les festes, igual que nosaltres fem el Nadal i potser no creiem que Jesús de Nazaret va néixer el 25 de desembre. És a dir, la meitat de la població d'Israel és laica. Són jueus, però són laics. Pertanyen a la tradició jueva? Sí. Celebren les festes jueves? Sí, però no són creients. I el problema és que la democràcia israeliana, que té una raresa entre moltes, però una d'elles és que la separació església-estat, és en aquest cas sinagoga-estat, no hi és. És a dir, a Israel no et pots casar pel civil, has de passar per la sinagoga. Uh-huh. Llavors molta gent surt del país per casar-se civilment fora, llavors es reconeix a dintre del país. El problema és que la presència dels ultraortodoxos, és a dir, de les faccions més radicals del judaïsme, té poder a dintre el Parlament. Llavors, quan s'ha de fer un govern a Israel, necessites sempre el recolzament d'aquests partits, perquè si no, no pots fer. Les coalicions no surten si no agafes aquests grupúsculs radicals que estan representats al Parlament. Llavors, aquesta gent són els que tiben la corda. Perquè els governs d'Israel s'aguantin, necessiten aquests ultraortodoxos a dins. I aquests ultraortodoxos són els que volen defensar els colons, els que provoquen aquest problema amb els territoris ocupats de Palestina. Per tant, el problema és la llei electoral. Perquè si no, si aquests grupúsculs no tinguessin representació parlamentària tan evident, doncs els governs serien més moderats, evidentment, serien més moderats. Per tant, estem parlant d'un problema democràtic que s'ha de regular amb una llei electoral que permeti doncs, que els governs d'Israel puguin ser favorables a una entesa i favorables a una solució del conflicte, que això no arriba per culpa dels ultraortodoxos radicals que tiben la corda, que són els que ens han portat en aquest atzucac, ara amb Gaza i tot això. I el senyor Netanyahu, que és un mal polític. És a dir, la causa israeliana mai ha de ser la causa del seu govern, sinó la causa del fet de l'estat d'Israel, però no del seu govern, perquè ara aquí allà mana la dreta exacerbada, ultranacionalista, com a l'Índia, en el cas aquest de Modi que tu deies. A Israel també ara manen aquests ultranacionalistes, ultrareligiosos, que evidentment tiben la corda cap a la creació d'aquest gran Israel, sense palestins, etc etc. I això és el que ens porta a aquest conflicte polític, malauradament.
Interessantíssim. Manuel Forcano, li agraïm moltíssim el seu temps aquest matí per parlar d'aquest llibre de la claredat editat per Fragmenta, aquest text fundacional a la Càbala jove. Gràcies i molt bon dia.
Perfecte. Gràcies a vosaltres.